When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.
Em situem a 11:45. La princesa sou vos és el darrer llibre de la Blanca Llum Vidal. Són 28 cartes que escriu una noia a algú de qui s'ha enamorat. És una delícia que té poc més d'un any de vida i per nosaltres ha estat com l'excusa perfecta per convidar la Blanca Llum Vidal, poeta, filòloga i treballadora social, autora d'aquest llibre, de La princesa sou vos. Blanca, com ho fem, això? Ens parlem de vos o ens tutegem? Què prefereixes?
Jo diria que podríem agafar-nos el tu. Ho dic perquè totes les conjugacions es compliquen, eh? Llavors ho has d'anar fent tot en plural i diguéssim que podem derrapar fàcilment.
Doncs escolta, nosaltres la veritat és que ens hem enamorat de la signatura. De cadascuna d'aquestes cartes. Clar, és que era al·lucinant. Vostra, encara vostra, sempre vostra. Avui també vostra, tota vostra. Nostra, mig vostra, avui mig vostra, rei vostra, si voleu, vostra. Clar, unes assignatures que ben bé funcionen com una mena, no sé, ho hem trobat així com un hashtag, sí. Blanca, que ens donen pistes de com està l'ànim d'aquesta escriptora constant que no defalleix. Tenies ganes de jugar?
Home, tenia moltes ganes de jugar i el joc està molt relacionat amb passar-s'ho molt bé i jo bàsicament vaig viure l'escriptura d'aquest llibre com una experiència que jo podria resumir en que vaig riure molt, o sigui, m'ho passava especialment bé. Era molt divertit.
I el lector també.
Bueno, això ja ho deixo, diguéssim, al vostre criteri.
No,
però
no,
sí que és bueno, el llibre sí. amb què he tingut més aquesta sensació de dir és que jo això no me'n vull anar d'aquí perquè m'ho passo bé, no? I això que deies de les signatures, que d'alguna manera cada una d'elles és un concentrat potser de l'emoció de la carta. Clar, vaig començar amb el vostre clàssic perquè a mi m'encanta aquest vostre aquest possessiu, sí. Que avui ja quasi és... No, és, ja no toca, no? És molt políticament incorrecte.
Correcte.
Clar, el que passa que anar repetint el vostre ja em semblava massa obsessiu i aquesta transformació em va semblar curiosa.
Jo pensava, jo cada vegada que m'acabava la carta dic, com serà el següent? Vull dir, com me'ls va trobant? Però clar, no, ja, no, suposo això. Que tampoc al final no hauria de ser fàcil, no?
La veritat és que era bastant instantani,
eh? Sí?
Sí, en aquest cas sí. Sí, tenia molt clar que tenia ganes això, d'anar-les transformant i canviant, saps? Em semblava que era interessant partir com de la cosa més formal, sí. I a partir d'aquí doncs anar-la, no?, modificant, però sense oblidar aquells ressons.
Escolta, ara ha passat un any, dèiem, perquè clar, va ser un boom al Sant Jordi passat, tot i que aquest any jo, Blanca, t'ho he dit, aquell llibre a mi em va cridar. Nosaltres tenim un espai de llibres amb Laura Ferran i sempre diem que els llibres també et criden a tu, no? Et reclamen. I, sí. I a mi aquest any em va reclamar el teu llibre, La princesa sou vos. Com vas viure l'any passat? Perquè ara deies, no? Ostres, fa un any ja.
Sí, va ser gros i bastant sonat. A veure, tu li has dit boom, clar, depèn dels paràmetres, no? Yeah. Que et basis. Però jo, en comparació amb els llibres que havia escrit fins llavors, que eren en general de poesia i que queden com més circumscrits en espais, que m'atreviria a dir més petits, i ho dic no... feliçment petits, no passa res, jo em sento molt còmoda, però en aquest cas sí que hi va haver un salt diferent, no? I em va com sorprendre, no? I el Sant Jordi en si va ser bastant meravellós tot el dia, tot i la pluja surrealista.
És veritat que fa un any, clar, no ens en recordem, però
no,
va
clar,
ser...
Clar, és que jo crec que va ser l'últim cop que va ploure.
Sí, sí, és veritat.
Però va ser molt, molt màgic, molt preciós, i el moment ja, com el súmum, va ser amb l'Eva Baltasar, RAC1, al Palau Robert, que es va interrompre el programa en directe per la pedra.
Per la pedra.
Per la pedra, no? Allò va ser com un moment d'aquells que recordaré.
Escolta'm, que ara tu deies de poesia, perquè hi t'hem presentat com a poeta, com vas participar al Barcelona Poesia, dimarts tancava, si no ens equivoquem, no?, l'edició d'enguany al Palau de la Música, amb un seguit de poetes, i tu com a representant catalana hi eres present, no? Va ser tan màgic com ens ho imaginem, aquell moment, Blanca?
Va ser molt especial. Va ser... Primer, et sents molt agraït, no? Que jo no em sentia representant catalana, crec que sí que és important, simplement em sentia part. Bueno, o sigui, hi havia procedències diferents, sempre conviden algú català, i aquest any doncs em van convidar a mi, per tant, molt agraïda al Josep Pedrals i la Maria Callís. Valoro especialment la tria que van fer, era una tria molt eclèctica i molt pensada, diria, perquè eren poètiques doncs molt diferents. i molt diferents, que no s'enganxaven perquè
sí. Que no s'enganxava, o sigui, sí?
No se solapaven, però alhora no era perquè sí. Fins i tot jo diria que l'ordre, no, que van proposar era molt, molt especial, no? Van començar amb l'Anna Maria, una poeta brasilera, que era fer una cosa extremadament íntima, preciosa, i llavors la cosa va anar fent un crescendo, però no d'intensitat, sinó... Era interessant que així fos, no? Que acabés el Danés Smith, que és l'explosió, i que comencés ella, no? I va ser molt bonic. A veure, és impressionant, eh? Clar, sortir al Palau, bueno, i trobar-se tot allò.
Wow.
No? És molt imponent. Però jo em sentia tranquil·la, o sigui, sentia com si... Em sentia molt arrelada a terra.
I com vaig... a casa, no?
O bueno, què? No sé, com a casa potser tampoc, però em sentia a gust, sí, molt a gust.
Bueno, més que res, perquè, clar, estàs parlant de poesia, no? Que és el que tu deies, que és el que t'omple, no, Blanca? Deixa'm dir, tornar al llibre, La princesa sou vos, perquè a la contra llegim aquest, un joc. Abans parlàvem de jugar, no? De l'amor, que el més absorbent de tots pot ser. Entenem que és aquest amor. Què té l'amor que sovint escrius també sobre ell?
Bueno, jo és que crec directament que no sé, i alhora no m'interessa massa escriure sobre res més, però és una mica bèstia dit així, en soc conscient.
Sí, a veure, explica'ns-ho això.
No, perquè crec que és un impuls, és a dir, si tens l'amor com a impuls, com a moviment, com allò que et porta cap a l'altre, cap al món, cap a la vida, etc, al final és un calaix de sastre tan fondo que hi cap tot, saps? Vull dir que no és que tingui la sensació que només vull escriure de relacions personals o sentimentals, sinó que entens l'amor com un magma que t'ho permet tot, o que és un horitzó, no?
Clar, ara també, amb 23 anys, pensa que, clar, nosaltres hem al·lucinat. Vas publicar el teu primer poemari, La cabra que hi havia. Com vas arribar? Com va ser aquell moment, aquella porta d'entrada a la poesia? Com la vas descobrir?
Parèntesi, sí. Estic bastant contenta d'aquell títol, perquè com que és un llibre que ara ja em sento una mica allunyada de tot allò, penso, bueno, és aquella cabra... que hi havia en aquell moment.
Et va costar, però, buscar el títol?
No, no és un vers. Vaig anar a parar a la poesia sense pensar-hi, és a dir, jo escrivia i de cop i volta allò que escrivia es va anar transformant i resulta que un dia eren versos o alguna cosa que s'hi semblava. Faig un resum ràpid, llavors al cap d'uns anys em van convidar a fer un recital a Gironella, jo vivia al Berguedà, a mi i en Josep Grifoll, un poeta del Berguedà, i francament quan em van convidar vaig pensar, és que no m'havia plantejat mai la possibilitat de recitar en públic, no? Bueno, i anem. Curiosament, i això és ben curiós, aquell dia hi havia en Tomàs Àries i l'Enric Casasses corrent per allà, no? I a partir d'aquell moment, tal, amics, no sé què, baixes a Barcelona i comencen a passar coses, i al cap de molt poc, la Cantàrida, una editorial mallorquina, doncs van emprendre un projecte d'editar poetes inèdits, cosa que, clar, va ser una sort, perquè no és molt habitual que això passi. Llavors érem tot de gent que no havíem publicat i que vam tenir aquesta oportunitat.
Clar, i ara et preguntava per la poesia, però potser també seria el primer contacte que vas tenir amb l'escriptura, perquè crec que va ser a través d'una carta que no sé si li volies enviar a la teva cosina i li vas demanar un consell a la teva mare.
Sí, no sé si és el primer, però almenys és un record que guardo amb, no? Que guardo especialment, que és que era un bloqueig, en el fons.
Havia de... Quants anys tenies?
No, era molt petita, 8 o 9 anys, suposo. No sabia què escriure-li a la Neus, que és una persona que m'estimo molt, i la meva mare em va dir, bueno, doncs mira, pares i mira què hi ha pel teu voltant, no? Mires i li expliques. I aquest convit a fer una cosa que no és massa grossa, és a dir, que no és grandiloquent, sinó que parteix de les coses que tens al voltant, les coses més petites, jo crec que m'ha marcat, perquè en definitiva tu mires la princesa i tot i la volada al final està ple de coses que m'envolten, no sé, des de la rosa que veia fins al no és un periquito, era una cacatua, fins a, no?, tot d'objectes que al final són molt presents i a mi m'interessa això.
Clar, t'interessa. Mira, ahir vam estar amb la Carol López, la directora de Les Amistats Perilloses, que s'estrena avui al Teatre Lliure. És l'adaptació de la novel·la ambientada al segle XVIII, on la correspondència doncs, tenia un pes molt, molt important.
Sí.
No? Tu què et va dur a escriure aquestes cartes del segle XXI? Perquè dius, no?, que té aquest esperit vuitcentista, però això sí, amb aquestes vetes punk, no?, amb aquest punt.
Sí, això ho he pensat després, perquè la primera carta la vaig escriure sense decidir que escriuria una carta, la segona igual, a partir de la tercera, clar, ja em vaig adonar que estava passant alguna cosa amb la forma, la lletra, diguéssim. Però sí que crec que és important tenir en compte que això s'escrivia durant la pandèmia, no? I que després això són cartes d'algú que escriu algú que no contesta.
Que no contesta. Mira, és que ara tu...
Clar, llavors, aquí diguéssim que darrere fons hi ha una gran solitud. És a dir, és molt bèstia, no? I no només escriu una carta, perquè a mi, si no et contesten un cop, entesos, dos, val, però quan em portes 30, dius, és que et vas estampant contra la paret.
Això és com un ghosting que es practica avui dia,
exacte,
no? O sigui, aquesta no resposta. Però no. Tu continues,
sí,
no?
Sí, sí, jo... bueno, aviam, no, jo no, ella, eh?
Ella,
aquí no hi ha fusió.
No, però és curiós el que dius, perquè és sorprenent la constància d'aquesta escriptora de cartes que no es deixa porta per la desesperança. És aquest punt que ningú li contesta. Però tu creus, Blanca, que d'alguna manera, no, en general, és la vida, no? És aquest ritme trepidant que estem acostumats, no? A dia d'avui, a viure d'aquesta manera. Quan escrivíem cartes, no, solíem ser més pacients, no? No, sí. No teníem com aquesta necessitat d'aquesta resposta immediata. És una mica, sí, no? Aquesta comparació. No sé, com ho veus?
Sí, ara que deies això, he pensat en Pol Guasch, amic poeta, que sí, una vegada vam estar parlant al voltant de la carta com a forma, no? Com a gènere, i en Pol em deia això, no? Que hi havia com una temporalitat molt especial en el moment en què escrius una carta, no? És a dir, una temporalitat o fins i tot una no temporalitat, el temps d'alguna manera se suspèn i s'atura perquè et demana no només, no, més temps a l'hora de redactar-ho, sinó redactar-ho entre cometes bé, i això és una cosa que se va oblidant, és a dir, hi ha d'haver un inici, una salutació, una idea o dues que es van desenvolupant, un tancament i un comiat, i això, que ja sembla que siguis com una mena de conservador de les formes, però és que això s'ha perdut, i les cartes demanen aquest espai, no?
Ara deies, ostres, que aquest llibre es va escriure, no? Durant la pandèmia. Ara m'has fet pensar en el moment en què sortim de la pandèmia, no? I que tothom parlava de la cultura com a via essencial, no? Què ha quedat de tot allò, no? Quina reflexió en fas tu, Blanca?
Jo t'he de dir que durant la pandèmia aquest discurs de la cultura com a bé essencial a vegades em va molestar, perquè és evidentment que és un bé essencial, però saps què passa? Que n'hi ha molts de béns essencials, saps? I fins i tot a vegades, me'n recordo una vegada en una entrevista que em deien, no, és que el sector cultural és el sector que més heu patit, i jo pensava, hòstia, no fotem, no? Hi ha molts sectors que han patit, no? Evidentment, és imprescindible. És imprescindible i serveix per tot i no serveix per res. Vull dir, per això faig això i fem això. Però crec que s'ha d'anar en compte no situar-ho en un lloc excessivament elevat o excessivament apartat de la realitat. Perquè si és així, a mi la cultura no m'interessa.
No t'interessa.
Si s'aparta molt, no.
A nosaltres ens ha interessat molt el teu llibre, i de fet hi ha una altra curiositat: les majúscules, ens has tornat boja. A veure, pràcticament a cada frase hi ha alguna paraula que sobresurt de la resta. Blanca, tenim teories.
Tenim teories, tenim teories. M'interessa.
A veure, són les paraules que diries amb més èmfasi si estiguessis recitant, o les protagonistes de cada frase, o aquella idea que vol remarcar més que, no, per damunt d'altres?
Quan ho llegeixo en veu alta no hi poso més èmfasi, perquè de fet això ho portem a l'escenari amb Lo Sara Fontan, un grup de música, i no hi poso més èmfasi, no es noten les majúscules. Estan interessants, les teories. No, en aquest cas és un homenatge i un agraïment a tota la tradició filosòfica, en el sentit que la filosofia va marcant els grans conceptes a majúscula, no? Això ja l'existència, la vida, la mort, l'angoixa, etc. No? Són paraules que en un assaig, en un llibre filosòfic, apareixen en majúscula, i al costat aquí què passa? Doncs que hi ha paraules que no formen part d'aquesta tradició i que formen part de les closes planeres, petites, quotidianes, no? Que també estan en majúscula perquè per mi tenen la mateixa importància existencial, diguéssim. I llavors m'agradava, és una mica insurgent posar una poma o posar uns mitjons al costat, doncs, que l'angoixa o que el desig, però em sembla m'agradava posar-los en el mateix nivell. I per això vaig posar les majúscules, i francament era bastant divertit posar majúscules.
No, no, nosaltres ens ha cridat molt l'atenció i hem fet aquest joc. I ara, parlant de jocs, volem saber una mica més de tu. I aprofitarem alguns fragments de les cartes, si et sembla bé, de la princesa Sougos, per fer-te un seguit de preguntes.
Perfecte. What you drinking? Rum or whiskey?
Això és fantàstic. Sí, llavors, gairebé ens el sabem de memòria, però no farem ús d'aquests fragments de la princesa Sowos per saber més sobre la Blanca.
Sí, mira, hem anat subratllant frases d'aquelles que ens han agradat o que hem pensat que eren una bona excusa per saber més de tu. Per exemple, el futur sembla antic i el present és una merda, escriu aquesta enamorada. Ara no et preguntarem per animals, sinó pel present i pel futur de la poesia, una mica com el veus.
Present i futur de la poesia. Sí que cal puntualitzar que en aquest cas no parlava de la poesia, sinó era una cosa més aviat, més general, diguéssim. Present i futur de la poesia és una pregunta que directament no respondré, perquè m'agrada molt intentar fer les coses una mica en concret, que no vol dir millor ni molt menys, sinó en petit. És a dir, la poesia en general és molt gros, no? Llavors m'interessa què passen les poètiques concretes i particulars, no? No sé, per exemple, ara vinc d'Argentina, no? I sí que et podria dir, bueno, doncs el que jo vaig veure, no? Era un futur molt interessant, molt atrevit, però que en certa manera vaig pensar, hòstia, hi ha una certa uniformització, no? Estètica. Vaig pensar, hòstia, aquí hi ha una empremta de Borges, hi ha una cosa superdescriptiva, etc. Però això és una experiència que tinc ara. A Catalunya no crec que sigui millor, però sí que percebo que hi ha com una diversitat molt gran, i a mi tota diversitat sempre m'interessa, no? I no sé, crec que hi ha poetes aquí sota cada pedra a Catalunya, i això és una cosa especialment interessant. I si hi ha diversitat, el futur el veig interessant i esperançador. De tota manera, crec que fer un discurs i una anàlisi tan gros és una mica arriscat.
També hem llegit, dono fe, que el que ha passat en el lapse de temps que hi entra una carta i una altra és només que us he vist. Bé, sembla que, a més de veure'l, a mesura que avancem, han passat altres coses molt interessants. Però sí que ella va esperar en aquella carta. Volíem saber si tu ets pacient.
Jo soc molt impacient, per això vaig fer això que és molt catàrtic. En el fons és molt irònic aquest llibre, no? I si amb alguna cosa m'assemblo en aquesta narradora és amb això. És una persona que almenys, com a mínim, sap riure's d'ella mateixa. Soc molt impacient i, per tant, vaig esgotar les cartes d'una persona histèrica i compulsiva, però que d'alguna manera al final s'havia d'esperar, sí o sí.
Llavors, haguessis esperat... si entremig haguessin hagut aquelles trobades.
No sé, m'ha agradat molt que destaquessis això, perquè al final, si no, sembla tot una reflexió al voltant de l'escriptura, cartes i prou, i en aquest fragment s'entén que la història també passa, no? És a dir, també passa alguna cosa més enllà de les cartes. No sé si m'hauria esperat, és a dir, m'agrada molt la forma carta, però crec que s'han alerta a fer una apologia, perquè clar, és a dir, ja m'agradaria veure a mi, doncs, si quan em poso a escriure missatgets, no?, per WhatsApp, m'he d'esperar 3 mesos. Home! Saps? No ho sé si m'agradaria.
Us vaig dir que us parlaria d'animals, de la bellesa del linx. A tu què et resulta especialment bell?
Què em resulta especialment bell?
No cal que sigui un animal, eh?
No, sí. Bueno, en aquest cas és que el linx és una bèstia que la trobo d'una elegància preciosa. Em resulta bell la transparència. Sí, la transparència a la gent, saps? Vull dir, la transparència, encara que a vegades no toqui o encara que a vegades et situïs en un lloc que no és el teu, que és estrany, que és diferent, però que vagis una mica com... Sí, una mica clar, diguéssim, una mica. Hi ha persones que tenen una mirada que dius, hòstia, això és molt, molt net, però en el bon sentit, saps? És així, d'aquesta manera. I això em resulta bell, alhora m'inquieta i sí, ho trobo bonic.
Hi ha un moment que ella escriu, dius, escric en un estat deplorable. Fa 2 hores que formo part de la Internacional del Cabreig. Què et fa enfadar?
Sí, en aquest cas estava molt enfadada amb la política institucional catalana. No només amb la gestió que estava fent i de fet que està fent del procés independentista, sinó també com s'estaven gestionant, doncs, les mesures sanitàries per la pandèmia. Al meu entendre, doncs, crec que es van passar a voltes aquí a altres llocs, tenint en compte que hi havia una crisi urgent que calia resoldre, no? Però crec que això, doncs, se'ls va anar una mica a les mans. Em fa enfadar això, que és el que ve a dir aquestes cartes, em fa enfadar la falsedat. Sí, la gent falsa, és molt pesada.
I què et funciona com a contraverí? No quan t'enfades amb els polítics, sinó així, en general.
L'escriptura. Sí, l'escriptura.
I ja l'última, maleeixo el dia que no vaig aprendre unes nocions imprescindibles de química. Què és allò que t'hagués agradat aprendre i que penses potser és la química, o allò que sempre tens allà en ment que t'agradaria algun dia fer o aprendre?
Que curiós, perquè en aquest recorregut bastant heterodox vaig estudiar filologia catalana, treball social i un màster a filosofia, però és que jo vaig començar la química estudiant biologia i va ser un fracàs. Va ser un fracàs. Quan portava mig any vaig pensar, hòstia, clar, és que l'únic que t'interessa són les paraules d'aquí que estan dient, saps? I llavors dic, potser que ho deixi, però en canvi m'interessa enormement la biologia, saps? És una cosa que vaig deixar i ves que no sé, potser algun dia hagi de reprendre.
Escolta, ens ha deixat sense paraules, eh? Olga Vallejo.
Tenim ganes de més.
Mira, tenim ganes de més i per això deies l'espectacle de la princesa Subos. Esteu en gira, o sigui, teniu properes dates, Blanca? Sí. A on estareu?
La propera, i me'n recordo, és dijous que ve, 25 de maig, al Caixa Fòrum, no recordo l'hora, però tarda vespre, amb Edi Pou i Sara Fontan, que és una cosa que ha anat voltant, amb això, post-rock i clàssica contemporània, i és bastant divertit. I ho fem al Caixa Fòrum.
Al Caixa Fòrum el dijous que ve,
sí,
eh?
Sí, el 25.
Bueno, però ja ho sabeu. Blanca Llum Vidal, un plaer.
Moltes gràcies.
Moltíssimes
igualment.
Gràcies.
Merci.